Sigueu molt benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet, i del qual, si voleu, us podeu fer mecenes i així contribuir a la seva continuïtat. Això ho podeu fer a través de la plataforma de micromecenatge continu, l'Aixeta. Només cal que entreu a festafesta.cat/aixeta i allí us ho expliquen tot. Aquest Festa Festa, el que esteu escoltant ara mateix, és el 733 en presència a internet i el 2522 de tota la seva història, que va començar el setembre de 1989. Com sempre, el trobareu penjat al web festafesta.cat a partir del divendres 22 de març de 2024. Diada de la Mare de Déu dels Dolors. Ja som a les portes de Setmana Santa. Aquest diumenge és Diumenge de Rams. Un cap de setmana, el del 22 al 24 de març, en què podreu firar-vos a Tordera i al Mercat del Ram de Vic, entre d'altres llocs on hi ha fires i festes. El tema central del programa d'aquesta setmana és l'assaig de Maria Garganté, Santificaràs les festes, que l'editorial Fragmenta ha publicat recentment. Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular. Veniu, sí? Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
Com bé sabeu, el Festa Festa és el programa que podeu seguir per les xarxes socials, Facebook, Instagram, X i el nostre canal de Telegram, i accedir a tots els continguts des de VilaWeb, des de Tornaveu i des de barcelona.cat/culturapopular. També podeu escoltar el programa per les aplicacions de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i Overcast. I sigueu molt benvinguts a tots els que ens esteu escoltant des de les vostres aparells de ràdio, des de les emissores que setmana a setmana ens programen i ens fan confiança i a qui nosaltres estem molt agraïts. Com cada setmana ens espera l'actualitat del Tornaveu i les seccions Dites i Refranys, la Devocioteca, Cançons que tornen, Sons de la tradició, unes històries de gegants especials 600 anys, i escoltarem la desena eliminatòria de la sardana de l'any, la darrera. Ara començaran ben aviat les semifinals. Nosaltres ara marxem a trobar-nos amb la Maria Garganté.
Festa, festa!
Amb Amadeu Carbó.
Recentment, l'editorial Fragmenta, dins la seva col·lecció d'assaig, ha obert una nova sèrie de 10 títols, on el fil conductor són els 10 manaments. En aquests 10 títols, nosaltres avui volem destacar el Santificaràs les festes, del que n'és l'autora, la Maria Garganté, i nosaltres l'hem llegit i l'hem gaudit. I com qui no vol la cosa, la Maria Garganté ha posat tot el seu coneixement, que és molt, al servei d'un text que l'ha construït per tothom. No és fàcil trobar assajos a l'abast de tots els públics, i aquest ho és. És per això, i moltes coses més, que n'hem volgut parlar d'aquest assaig amb la seva autora, la Maria Garganté. La primera qüestió que ens ve al cap és què volem dir quan diem santificar les festes.
Bé, en el context bíblic i concretament del Decàleg, santificaràs les festes és el tercer manament, i juntament amb els dos primers són els manaments que estan adreçats a les nostres obligacions envers la divinitat i no envers la comunitat, que és el que es dedicaran, doncs, als altres manaments. Santificaràs les festes ens parla, doncs, de dedicar un dia, doncs, a un déu o un dia a la divinitat, i al mateix temps així justificar, doncs, l'existència d'una casta sacerdotal que està apareguent, doncs, en consonància amb la consolidació, doncs, de les primeres grans civilitzacions ja sofisticades. Pensem que d'alguna manera, en el context més contemporani, però fer festa és un dret, òbviament, i és un dret recollit, doncs, del que seria, doncs, la Declaració dels Drets Humans, però també és quelcom que convé al sistema, perquè si fem festa, doncs, també tindrem la capacitat, doncs, de rendir, doncs, molt més posteriorment. En qualsevol cas, jo diria que d'alguna manera santificaràs les festes no vol dir només fer festa o fer vacances, sinó que és aquest sortir del temps ordinari per passar a fer quelcom extraordinari.
L'home i la dona del segle XXI tenim clar el concepte temps festius i la seva utilitat per construir i definir la comunitat? O això com d'altres coses importants, ja ho tenim a l'UCI.
És una qüestió interessant i complexa alhora. Penso que hi ha moltes respostes possibles, perquè d'una banda sí que podem considerar que s'han esfilagarsat alguns aspectes comunitaris, potser més vinculats a qüestions doncs, confessionals o amb la vivència de la religió, però també hi ha altres factors que ho han afavorit, com el nostre propi individualisme, per dir-ho d'alguna manera. Quanta gent doncs, arriba a la festa major i aprofiten doncs, per anar de viatge o per anar a la platja. Però, en canvi, doncs, el sentit comunitari, no sé, penso que és un dels eixos vertebradors de la festa i que transcendeix creences, que transcendeix doncs, moltíssimes qüestions i moltíssimes barreres que ens podrien semblar insalvables. Això ho dic al llibre. A mi se m'ha erissat la pell doncs, a la festa del Pi de Centelles a l'interior del temple sentint cantar els bojos de Santa Coloma. Fa no res ha sigut Sant Antoni i els gojos de Sant Antoni doncs, a Manacor, a l'interior de l'església, són una experiència extraordinària. Carnaval a Vilanova, les comparses. Això és comunitat, això és identitat i és imprescindible. I en aquest sentit penso que fan molt bona feina també doncs, tot l'associacionisme vinculat a la cultura popular i tradicional, perquè necessitem referents.
L'assaig Santificaràs les festes és un tractat de teoria festiva encobert. Per les seves pàgines podem trobar com la festa es relaciona amb l'espai i com aquest es transforma, com àpats fan festa i festa fan àpats, com sense comunitat no hi ha festa, però també com festa i art estableixen relacions estretes.
De fet, el concepte de transformació penso que és clau per entendre la festa o per entendre doncs, el fet de que estem en aquest temps extraordinari. Nosaltres no ens aixequem ni a la mateixa hora que quan anem a treballar, probablement ens vestim d'una altra manera i l'espai també sovint es transforma. Doncs perquè una plaça doncs, preparada doncs, per al ball pot ser-ho amb un embalat, pot ser doncs, amb banderoles, pot haver-hi doncs, marques o algun tipus de senyal en l'espai públic que d'alguna manera ens fa notar que és festa i també doncs, la nostra activitat canvia, els nostres propis àpats doncs, també canvien. El dinar de festa major o una menja festiva doncs, vinculada doncs, a un temps especial, sigui Nadal, sigui Setmana Santa o sigui Tots Sants, també és diferent. O sigui que la qüestió de la transformació opera d'una manera molt important. Tot això he volgut explicar-ho també a través de l'art. Penso en una aposta que he fet, penso una mica arriscada, perquè no deixo de parlar d'obres d'art que no apareixen al llibre, en el sentit que el llibre no té fotos. I bé, vull dir, això espero que esperoni el lector doncs, a buscar aquestes obres d'art i vegi com els artistes doncs, també han plasmat l'excepcionalitat d'aquest temps festiu.
Un detall gens trivial és que el discurs del llibre es construeix a partir de l'antropologia, des de la història de l'art, des de la perspectiva de gènere, però també des d'un punt de vista vivencial de l'autora. Tots són partícips i productors de la festa i Maria Garganté s'aneuja i troba els fonaments per construir aquest text.
Penso que quan Fragmenta planteja aquesta col·lecció ja li interessa precisament que els autors tinguin perspectives diferents i procedeixin fins i tot de disciplines diferents, en el sentit que hi tenim una psicòloga, una poetessa, un filòsof, jo mateixa doncs, soc historiadora de l'art amb formació antropològica, i aquesta qüestió doncs, sempre s'acaba reflectint en els assajos. El que passa que, per exemple, en el meu cas, no volia convertir-ho, també pel format de l'assaig, per la seva brevetat, ni en un tractat de teoria, no sé, festiva amb clau antropològica, ni en un inventari de festes o recull de festes segons el calendari, perquè bé, vull dir, penso que de fet, a veure, hi ha gent que en sap més que jo, que ho faria molt millor, I jo vaig pensar que, bueno, modestament podia aportar també, doncs, la meva experiència. A partir de les meves dèries, tant pel que fa, doncs, a les evocacions artístiques com també, doncs, als meus referents literaris, com la meva vivència personal, que pere, potser no és universal, perquè, per exemple, doncs, la meva vivència respecte a la festa és una vivència molt de poble. I segons com, doncs, es pot viure diferent la festa, doncs, al poble o a la ciutat. Però bé, és una, si més no, doncs, és una experiència amb la que algú pot sentir-se identificat o tot el contrari, però és la meva vivència.
La Maria Garganté insisteix en un punt que nosaltres el trobem fonamental, és la importància de l'espera, la preparació, tant o més que la mateixa celebració de la festa.
I és que el preludi o la preparació també fa part de la festa. És la confecció dels guarniments dels carrers, és l'assaig, sigui això, doncs, dels grallers, l'assaig d'un ball de bastons o del que sigui. Tot això, doncs, ja forma part del procés que anticipa la festa. I per una banda, doncs, aquest preludi, aquesta preparació, té o pot tenir aquesta dimensió col·lectiva, aquesta dimensió, doncs, ja de fer comunitat, per dir-ho d'alguna manera, però després també tenim aquesta dimensió individual i intransferible, que són, doncs, els nostres sentiments i les nostres sensacions, doncs, davant l'expectativa de la festa. Perquè la festa, aquest preludi d'alguna manera és posar-nos en situació per entrar en el que és extraordinari. I és, doncs, això, aquest batec del cor accelerat o del pols que sentim, doncs, quan sabem que la cosa, doncs, ja comença. Fent broma, podríem dir, doncs, bé, és com els preliminars, la importància dels preliminars en tantes coses de la vida.
Moltes gràcies, Maria Garganté, per atendre els micròfons del Festa Festa. I ara que s'atansa la Setmana Santa i poden ser dies més tranquils per llegir, us recomanem que llegiu aquest assaig, Santificaràs les festes, de Maria Garganté, publicat per Fragment Editorial. Nosaltres ara continuem amb el programa.
Festa, festa!
Fem una primera aturada en els continguts del programa del Festa Festa d'aquesta setmana per escoltar un primer tema musical. L'escoltarem d'un treball del Pony Pissador, del darrer treball, que du per nom Ocells, i dintre d'aquest treball hi ha un tema que es diu La Guerra de l'Amú.
D'Austràlia l'any 1932. Tornàvem cap a casa en un novembre calorós. En arribar vam veure amb gran indignació que el que fou la nostra llar ara és una plantació. Ara volen fer-nos fora, però nosaltres resistim. Plomes, becs i cames llargues, això és tot el que tenim. El ministre de Defensa ha enviat soldats armats. Han envaït la terra i haurem d'anar a lluitar. Becs amunt, contra el rifle i el canó. Esquivem les bales i que es quedin sense munició. Formeu en grups petits i quan estiguin atacant fugirem per totes bandes, mai no ens encertaran. Sí.
hem escoltat La guerra de l'amú, del Pony Pissador. I com és habitual en el programa, després del primer tema musical arriba l'actualitat de la mà del Tornaveu. Recordeu que el Tornaveu és el digital de referència del món de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme, i que cada setmana la Núria Pasqual espigola notícies d'aquí i d'allà del Tornaveu per servir-nos-les al Festa Festa en format radiofònic. Són les notícies del Tornaveu.
Festa Festa.
Les notícies del Tornaveu.
El Museu de Solsona presenta l'exposició Picasso, territori i arts i tradicions populars catalanes, del 14 de març al 25 de juliol. Organitzada i produïda pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, vol posar en valor la mirada transversal del pintor a l'art i a les tradicions populars del territori català. Amb dues institucions museístiques estrenyen llaços per aportar a la Catalunya interior una cinquantena d'obres de l'artista malagueny i es pot considerar l'exposició com a inèdita. L'Auditori i la Banda Municipal de Barcelona presenten la quarta edició del curs de direcció per a banda. Dirigit per José Ramón Pascual Vilaplana, mestre titular de la Banda Municipal de Barcelona, el curs es durà a terme entre l'1 i el 5 de juliol amb la col·laboració de la Federació Catalana de Societats Musicals. Els interessats poden inscriure-s'hi a partir del passat dilluns 12 de febrer fins al 6 d'abril. L'objectiu del curs és contribuir a la formació de directors i directores a través de sessions pràctiques i teòriques. I des del 16 de febrer, Tarragona ja està immersa en els actes de Setmana Santa que acabaran el 30 de març amb la Vetlla Pasqual a la catedral oficiada per l'excel·lentíssim reverent Joan Planelles, arquebisbe de la ciutat a les 10 de la nit. Durant aquest mes de març es duran a terme una desena de processons amb els armats de les diferents confraries. Volem posar èmfasis dijous i divendres sant amb la missa del Sant Sopar del Nostre Senyor Jesucrist oficiada pel mossèn Xavier Renyer. I fins aquí les notícies del Tornaveu.
Moltes gràcies, Núria Pasqual, i fins la setmana que ve, amb més actualitat.
Festa, festa!
I arriba el moment de la Sardana de l'Any, el concurs radiofònic de participació popular, on els oients voten les sardanes estrenades aquest darrer any 2023 i que competeixen entre elles per arribar a un concert final on s'escollirà la flamant Sardana de l'Any. I aquesta setmana toca la desena eliminatòria, la darrera, i ja anem de cara a les semifinals, i en les que, com sempre, ens la presenta la Mercè Herrero.
Som Sardana presenta la Sardana de l'Any. Desena eliminatòria. Sardana número 1, de Mestre en Mestres, de Mariela Finet, cobla principal de Llobregat.
Thank you.
Sardana número 2. Moltíssimes gràcies, d'Olivier Marquès, Cobla Contemporània. Sardana número 3. Sardanistes francesins, de Jordi León, Cobla Principal de Llobregat. Sardana número 4. Sentiment garriguenc, de Marçal Ramon, Cobla imaginària. Escoltat una nova eliminatòria de la 34a edició de la Sardana de l'Any.
Gràcies, Mercè Herrero. Recordeu tots que els que heu escoltat aquesta eliminatòria, que si voleu podeu participar votant i ho podeu fer al web lcda.cat, repeteixo, lcda.cat, i podreu tornar a escoltar les sardanes i votar la que més us hagi agradat.
Festa, festa!
I com cada setmana en marxem cap a Vallromanes per anar a trobar amb Víctor Pàmies, el paremiòleg del milió de paremies o del milió de dites, i que és el nostre paremiòleg de referència i de confiança aquí al Festa Festa. És un dels col·laboradors històrics d'aquest programa. Aquesta setmana compara, analitza, etcètera, etcètera, una dita que diu: per un frare no es perd un convent, ni per un soldat un regiment. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys amb Víctor Pàmies.
Per un frare no es perd un convent, ni per un soldat un regiment. Res ni ningú no és imprescindible. De vegades entendre això ens pot alliberar de molta pressió innecessària. I cada dia és un nou dia i tot segueix la seva evolució i procés, hi hagi qui hi hagi al capdavant. Aquesta dita concreta serveix per indicar que una persona sola no influeix decisivament en l'actuació d'una comunitat o multitud de gent. També ho podem dir amb altres imatges metafòriques, com ara que per un poll no es perd la llocada o per un nap no es deixa de coure l'olla, segons vulguem aprofitar imatges de la vida del camp o de la gastronomia. I trobem, en sentit contrari, que per un clau es va perdre una guerra. Per un clau es perd una ferradura, per una ferradura un cavall i per un cavall un cavaller. Però això ja són figues d'un altre paner. Per un frare no es perd un convent, ni per un soldat un regiment.
Moltes gràcies, Víctor Pàmies, i fins la setmana que ve.
Festa, festa!
Ara fem una altra aturada en els continguts del programa per escoltar un altre tema musical, però no un tema qualsevol, perquè escoltarem un tema molt especial. Escoltarem Passeig del Carme, d'en Pere Tàpies, probablement un dels seus treballs més íntims, més en profunditat, més treballats. Passeig del Carme.
Bancs de fusta on de dia es donen taba jubilats i que de nit fan de càtera per amants que van cremats. Xiu-xiu-xiu, soroll de robes, mira tu, més entranyable, és el meu pati bonic, un pèl nou, un pèl antic. Passeig del Carme, on s'amaga l'adulteri, baix les pedres del passeig, o es penja de la palmera a l'amor que està permès. Un caguipa pinta un quadre, mira tu, més entranyable, és el meu pati bonic, un pèl nou, un pèl antic. Passeig del Carme, les famílies de gavines fent la petà amb el gos, i el gat negre amb una gata llepant-se els bigotis gros. Van i venen mil històries de gent de pela i pelada que deixen flaire de fems o d'herba perfumada. On és de vida, ve-t'ho aquí, mira tu, més entranyable, és el meu pati bonic, un pèl nou, un pèl antic. Passeig del Carme, passeig del Carme, passeig del Carme, passeig del Carme,
passeig del Carme. Hem escoltat Passeig del Carme, de Pere Tàpies.
Festa, festa!
En Ramon Vilà aquesta setmana ens porta Sons de la Tradició. Ens porta l'entrega número 70, poca broma, dels Sons de la Tradició. I per celebrar aquest número tan rodó, ens comentarà la cançó de Ses Penades. Endavant!
Ves de festa.
Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
Les cançons de capta dels infants o joves, per diferents motius, són habituals en la cultura popular. Els països de parla catalana es canten o se surt a captar en diferents moments de l'any. Un és amb motiu de la Pasqua i pren formes diferents segons les contrades. Per exemple, a Eivissa es canten caramelles, com semblantment a Catalunya, tot i que amb formes musicals diferents. A Mallorca hi havia les anomenades cançons de Ses Penades, que les cantaven joves el dilluns i el dimarts de Pasqua, tot captant penades i altres viandes per a fer un sopar en aquests dies assenyalats. Escoltem-ne una que es va recollir a l'emissió número 8, feta a Mallorca per Baltasar Samper i Miquel Ferrà, l'estiu de 1924. En el seu moment la va cantar Guillem Gaià, de la població de Sant Joan. Aquí, però, la veu és de Toni Borràs, mallorquí, en un enregistrament que es va fer per a la Diputació de Barcelona l'any 2016 a motiu dels 50 anys de la mort de Rafael Patxot. La cançó comença dient «Sa penada ens heu de dar».
Sa penada m'heu de dar, grossa i ben atapida, que si no l'heu beneïda, naltros menem s'escola, deixa'm-lo dol, canta'm amb alegria, anirem a dar los pascos a Maria. Bona humus coca flor, rubi a la panada, a un tros de sobrassada, a un au de niaró. Deixa'm-lo dol, canta'm amb alegria, anirem a dar los pascos a Maria. Per què ets estada tan llesta? Un altre t'encantaré. Déu vull que l'any que ve, i si Déu vol i convé, vegem sa mitjana festa. Deixa'm-lo dol, canta'm amb alegria, anirem a dar los pascos a Maria.
Moltes gràcies, Ramon Vilar, i fins la propera.
Festa, festa!
En Josep Maria Adell visita amb les seves cançons que torna al Festa Festa setmana sí, setmana no, setmana sí, setmana no. I aquesta és la que sí, per tant toca. I ens porta un tema musical, el Tio Pep, interpretat pels Pavesos. Endavant, Josep Maria.
Festa, festa!
Cançons que tornen.
Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Adell.
Càpsula 80. Els Pavesos.
Parlar dels Pavesos és recordar Joan Montleón. Avui ens anem de Falles, a Ciutat Vella, el casc antic de València. Entre Falles i Fallers es cou la història de la cançó que torna avui al Festa Festa. Joan Montleón, urxater i faller, com el que més, és el creador i l'ànima dels Pavesos, sorgits de la falla del carrer Bany dels Pavesos, d'on agafen el nom. La idea original és dedicar-se de ple a la música popular i tradicional de la seva terra, cercant material a cada una de les comarques valencianes i omplint-la d'humor i de festa. És la consigna de Joan Montleón.
Hi ha que agafar la vida, com diu la Tele Gámez. Tomar la vida en serio es una tontería. Hay que coserla, hay que vivir. És un lema. El que passa que la vida pues, te crea unes situacions i el que no passa és en contracorrent, no? Nades a favor de la corrent i quan tens oportunitat pues, te'n vas a la vora del riu i surtes de l'àvia. I si vas en contracorrent t'ofegues, clar. El que passa que varen fer una falla que pensa que s'avançarem a l'època, no? Ja va ser president de falla i es va crear el grup S dels Pavesos i pensa que va ser un poc revolucionari el que varen fer en aquella època, no? Pensa que estava preparada la cosa. I sí, va tenir prou dolors de cap, però la qüestió és que continuem treballant, continuem fent coses, no? És que aquests dolors de cap passen com passa tot en la vida, en esta vida. Però és bonic ser president de falla perquè crees també coses i participes de la festa i una cosa que a mi pues, em va agradar prou ser president. Això era l'únic lloc que es votava, era, podem dir que era les Falles, no? I si és president és perquè tenies, diguem, la majoria de vots de tota la comissió i a mi, pues, mira, em votaven. No sé si em presentarà de polítics, em votarien igual, però en fi. Jo volia presentar-me a senador, però anar vestit de romà, que és el que toca, i no vestits com van tots allí tan serios i aquestes coses, però no sé si en deixarien, no?
Les Falles, realment, l'únic lloc on funcionava la democràcia i es podia votar, com recordava Joan Montleón fa uns quants anys. Joan Montleón va morir l'any 2009, després d'haver treballat també com a presentador de televisió i de ràdio, d'haver fet d'urxater, d'actor i d'haver posat el seu humor particular, descarat i sarcàstic, en totes les seves activitats artístiques. La que recordem ara és la faceta musical, al front del nombrós grup Els Pavesos, que són, en principi, 8 músics que es posen en marxa i pugen als escenaris l'any 1976, sempre rodejats d'amics i col·laboradors participant en els seus espectacles, amb aquest sentit de l'humor permanent com a lema vital. Dels Pavesos farem tornar una de les cançons més populars d'entre les primeres dels inicis. Pertany al seu disc primer titulat A la nostra gent, editat l'any 1976, on recullen una mostra de cançó tradicional valenciana com aquesta tan popular del Tio Pep, on sentirem a més la veu de Joan Monleón i, entre d'altres, la de la també desapareguda Merche Banyuls.
El Tio Pep se'n va muró, Tio Pep. Tio Pep, de muro que ens portaràs, Tio Pep, Tio Pep, Tio Pep, Tio Pep. Una tartana i un burro, Tio Pep. Una tartana i un burro, Tio Pep. Te anarà a passejar, Tio Pep, Tio Pep, Tio Pep, Tio Pep.
El Tio Pep és una de les cançons primeres dels Pavesos des del vell mig de ciutat de València en ambient de falles i amb el lideratge del polifacètic Joan Monleón. Enregistrada l'any 1976, el Tio Pep és la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
Moltes gràcies, Josep Maria Dell, i fins d'aquí 15 dies amb aquestes cançons que tornen. Nosaltres continuem celebrant aquests 600 anys de gegants en el programa. De fet, ho celebrarem tot l'any. I aquesta setmana, en Nico Alonso i la Berta Miró ens porten la tercera entrega d'aquestes històries de gegants especials 600 anys. Avui ens expliquen com són els gegants a Catalunya. Endavant!
Fes ta festa.
Històries de gegants. Especial 600 anys del primer gegant.
Amb el guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
Com definiríeu els gegants del vostre poble o ciutat? A aquestes alçades ja haureu descobert que n'hi ha per donar i per vendre. I és que cada barri, poble o ciutat en té uns quants. Però com són? Quina funció fan avui dia? Hi ha alguna diferència entre els d'aquí i els d'allà? Si generalitzem, sempre ens perdrem la riquesa dels matisos i de les singularitats de cada parella de gegants i cada festa. Però a grans trets, podem veure certes línies que segueixen els gegants d'una determinada zona a casa nostra. Barcelona i la seva àrea metropolitana esdevenen la gran urbs de Catalunya. És la capital i és on s'hi concentra més població. Doncs el mateix passa amb els gegants. Gairebé cada barri i cada escola de la ciutat compta amb una o més figures. Algunes amb moltíssima història i d'altres acabades de sortir del forn. El mateix passa amb les ciutats veïnes com l'Hospitalet, Badalona o Santa Coloma i, evidentment, amb les comarques properes, el Baix Llobregat, el Maresme i els dos Vallesos. De fet, aquestes comarques tenen la seva pròpia trobada comarcal de gegants, que cada any acull una població diferent i que serveix per enfortir lligams entre les colles veïnes. Això també passa en altres zones del país. I si Barcelona és la zona més poblada, els territoris menys poblats també són els que tenen menys gegants. La Vall d'Aran, el Pallars i l'altra Ribagorça no tenen quasi presència gegantera, seguits de prop per altres comarques com l'Alt Urgell, la Cerdanya o la Terra Alta. Un fet que també és sorprenent és el nombre de gegants per càpita. Si bé les poblacions més grans solen tenir més figures, hi ha petites viles que tenen una concentració molt major, com Cardona, Montbrió del Camp o Riner. I què fan els gegants a la festa? Avui dia trobem de tot per tot, però si retrocedim unes dècades, veurem que els gegants de les comarques del Camp de Tarragona tenen un model festiu en el qual formen part de les processons patronals junt a la resta d'elements dels seguicis. A les comarques gironines, en canvi, en molts casos, els gegants són els únics entremesos que han perdurat en el temps i, per tant, han esdevingut els protagonistes absoluts de la festa. A les Terres de l'Ebre i les comarques lleidatanes participen dels actes de les festes patronals, evidentment, però en algunes d'aquestes poblacions també hi destaquen les batalles de flors, que sovint són encapçalades pels gegants. Per últim, parlem de la música. A les comarques barcelonines, en molts casos, és tradicional que els gegants vagin amb flabiol i tamborí, però amb el pas dels anys ha augmentat el volum de soroll als carrers, i en especial durant les festes. Així que ara es troba bastant estès l'acompanyament amb gralles i tabals, un model que antigament es feia servir menys, ja que els músics cobraven i era menys econòmic. De fet, tot i que avui en dia trobem moltes figures acompanyades per músics amateurs que formen part de les diverses associacions, encara hi ha colles que s'acompanyen per músics professionals. Al Camp de Tarragona és habitual l'acompanyament amb gralles, però també amb banda, especialment el so del pas doble amb Perito Roca, que ha esdevingut indispensable a les festes de Tarragona, Montblanc, Reus i Falset. Això mateix també succeeix a les Terres de l'Ebre, on en molts casos també són acompanyats pel so de les dolçaines. A Girona, en canvi, sovint els gegants s'han acompanyat per una copla els dies de festa grossa, com encara ho fan moltes poblacions de la Garrotxa, a les Preses, Olot, Sant Feliu de Pallerols, les Planes, però també a Ripoll, per exemple. I les Terres de Lleida són bastant heterogènies. Trobem gegants històrics acompanyats amb bandes, d'altres amb coples i d'altres amb gralles, que fins i tot havien passejat el so d'un sol tabal. Com dèiem, Catalunya és molt rica i, per tant, molt variada, però a grans trets podríem fer aquestes diferenciacions. I els vostres gegants, com són?
Moltes gràcies, Berta Miró i Nico Alonso, per aquestes històries de gegants especials 600 anys. Fins la propera.
Festa, festa!
Festa Festa 2522, quasi ja és història. Estem arribant a la seva fi i aquesta setmana l'hem fet amb Víctor Pàmies, el Joan Arimany, el Ramon Vilar, la Berta Miró, el Nico Alonso, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, l'Eulàlia Molera, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Adell i qui us ha parlat, Amadeu Carbó. La setmana que ve hi tornarem, però en format de programa especial, d'aquells que fem amb temps de vacances i que reservem per fer converses tranquil·les. Com sempre, marxem amb una sardana, en aquest cas la guanyadora, de la novena eliminatòria de la sardana de l'any 2023. Es tracta de la sardana a la família Casino, del compositor Quim Reixac, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Amb ella us diem adeu i fins la setmana que ve. Thank you.